podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'aquest espai, d'aquesta secció Llevat dins la pasta. Ens podeu trobar els dimecres, en aquesta sisena temporada, una mica després de 2:15 de la tarda, a Ràdio Estel, a l'FM. Aquest espai també es pot sentir per Ànima Estel, es fa des de la Pastoral Obrera i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. A més, podeu recuperar les seccions a través del web radioestel.cat o de l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Que yo arroje estos lodos. ¿Por qué no sienten? ¿Por qué no cambian la historia del todo? Y se da por supuesto que la vida no es diferente para el resto.
Estem sentint el tema El borde del mundo de Valeria Castro, corresponent a la banda sonora de la pel·lícula El 47. Als mitjans de comunicació convencionals es troba a faltar un periodisme proper als problemes i les lluites de la classe treballadora, a les preocupacions de la ciutadania més senzilla, a la història que ens defineix i explica. Però trobem algunes excepcions en el periodisme local i comarcal, per exemple, com el que fan a Fòrum Grama, que és una publicació de Santa Coloma de Gramenet que va inspirar el capellà Jaume Sayrach. Per parlar de Fòrum Grama i de Jaume Sayrach, avui comptem en el nostre espai amb Odei Etxearte, periodista i coordinadora Fòrum Grama, i amb Agustina Rico, escriptora, catedràtica de llengua catalana i responsable d'activitats culturals a Fòrum Grama.
Doncs la saludem ja, Odei Etxearte i Agustina Rico. Benvingudes, bona tarda a totes dues.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. Sayrach, que va morir el 1 de gener de l'any 2023, tenia, segons indicava Josep Casulleres Nualart en l'obituari publicat a VilaWeb, l'obsessió, deia, d'escriure, de deixar testimoni per escrit de tot, perquè creia en el poder transformador de la paraula escrita. Vosaltres, com a periodistes i escriptores, hi esteu d'acord?
Comença tu, Agustina.
Endavant.
A veure, com a persones que treballen i que han treballat amb la llengua, i en el meu cas amb l'ensenyament, i ella com a periodista, doncs hi creiem molt. I a més també com a, diguem-ne, alumnes o deixebles d'en Jaume Sayrach, que totes dues ens va començar a orientar des de molt joves en el periodisme i en un periodisme compromès.
Sí, totalment. Al final hi ha una lliçó de tot això, no? Que és el que està escrit queda, diguem. Les persones passen, no? Les idees i els fets que van acompanyar aquestes persones, si no es posen per escrit, al final se'n van amb els records de les persones que els tenen, no? Per tant, deixar aquest, diguem, testimoni escrit de com van ser les coses i també els pensaments és una de les obsessions que tenim també a Fòrum Grama. No? I de fet, Jaume Sayrach, quan va morir, va deixar un llibre pòstum, que es diu allà, que és un compendi del seu pensament, que és com la mostra més clara, no?, que ell creia molt en deixar aquest escrit, no?, per les generacions que vindrien al seu pensament.
Agustina, estàs publicant a Fòrum Grama una biografia per capítols de Jaume Sayrach, que ja porta 28 entregues. A grans trets, i per aquells que no el van poder conèixer, qui va ser Jaume Sayrach?
Ara, Jaume Sayrach va ser un d'aquells capellans obrers que va haver-hi en els anys 60, 70, fins a alguns llocs principis dels 80, a moltes barriades, a Santa Coloma, en diferents barris. Un d'ells va ser l'alcalde, també l'alcalde Lluís Hernández, i en Jaume Sayrach va ser regidor d'Urbanisme. I van ser d'aquells capellans que van fer allò que es deia llavors en la teologia de l'època, Creer és comprometer-se, que era un llibre de González Ruiz, si no cito malament el nom, i ell provenia d'una família il·lustrada de Barcelona, el seu pare era arquitecte, hi ha una casa seva que actualment es pot visitar en determinades parts, dues cases de son pare, a la cantonada diagonal Enric Granados, vull dir, la casa Sayrach, I llavors van ser 5 germans, 3 dels quals es varen fer capellans en diferents barriades obreres, i va ser el fundador de la revista Grama, a part de regidor d'urbanisme amb el primer Ajuntament Democràtic.
Mm-hmm. Sayrac va fundar l'any 1969 la publicació Grama, un referent de periodisme popular i transformador que va ser, d'alguna manera, planter de grans periodistes i de fotoperiodistes. En què va consistir aquest mestratge? Aquest llegat continua avui?
Doncs, no sé, a mi m'agrada pensar que d'alguna manera continua, perquè d'aquella escola de Grama, bueno, i l'Agustina hi escrivia, no?, hi han sortit periodistes, hi han sortit fotògrafs i gent que ha continuat, diguem, aquella línia de periodisme i que ha fet publicacions diverses, no? Grama va ser una experiència de periodisme popular des de l'any 69 fins al 83, no? Va passar per una època de revista mensual, després setmanal, i després va ser diari l'última etapa, i tenia, diguem, jo crec, la virtut de ser un reflex dels barris, no? Sobretot en l'època del franquisme. Era un altaveu de les coses que passaven als barris, de les reivindicacions veïnals, explicava problemes en què ningú més hi entrava, no? A vegades desafiant la censura i amb multes i judicis que l'Agustina podia explicar molt bé. I en un moment d'ebullició política molt important, no?, de resistència política antifranquista i de reivindicacions als barris en una ciutat que en aquell moment era pràcticament un suburbi, que no hi havia escoles suficients, només hi havia un ambulatori que, a més, a principis dels 70 va quedar invalidat per una mena d'avaria, i la gent no tenia ni lloc on poder anar al metge, i havia de sortir fora de la ciutat, que no hi havia, doncs, això, no escoles, espais públics, no hi havia un transport públic suficient. Doncs Grama d'alguna manera recollia totes aquestes reivindicacions i lluites urbanes que van durar molt de temps, que van durar gairebé una dècada i encara més enllà, no? I d'alguna manera Grama va acompanyar tots aquests processos a través d'una publicació que també ajudava a crear, jo penso, molta consciència, perquè hi havia gent al darrere, a banda del Jaume Sayrac, no?, però gent també com el Xavi Valls, arquitecte, que donaven arguments també a aquella lluita, arguments polítics i arguments legals, perquè d'alguna manera també era una manera de donar coneixement de les eines legals que hi havia en aquell moment, perquè també s'incomplien lleis franquistes quan no es construïen serveis públics per a tots aquells habitants que s'anaven concentrant en una ciutat dormitori, no? Llavors era com un altaveu i una manera de generar consciència col·lectiva també.
Mm-hmm. Ho estaves explicant ara, la revista Grama va ser una eina imprescindible en la revolta veïnal que va desembocar després en el Pla Popular de Santa Coloma de Gramenet. Una experiència pionera de participació ciutadana que va articular l'arquitecte Xavier Valls. Odei, aquesta qüestió l'has estudiat. Què ens ensenya aquell Pla Popular avui que tenim tants reptes a les nostres ciutats?
Jo penso que el Pla Popular és un exemple de lluita i de participació ciutadana que es pot, diguem, exportar avui en dia, que té alguns elements que són vigents. Jo crec que és una prova evident que quan les lluites s'articulen i se'ls sap donar continuïtat, i en aquest cas jo crec que el mèrit del Pla Popular va ser que va saber recollir les lluites d'una època i convertir-les en una proposta, que no es quedessin només en una contestació, sinó que fossin un projecte articulat que després, doncs, van assumir els primers ajuntaments democràtics i que d'alguna manera van marcar la transformació del que era un suburbi en una ciutat, perquè al final, per qui no ho conegui, doncs, les associacions de veïns dels barris coordinades amb una coordinadora van acabar delimitant en quins espais havien d'anar les escoles, en quins espais podien anar els centres d'atenció primària, les places, una plaça central a cada barri, no? Jo crec que demostra que la lluita col·lectiva i sobretot ben enfocada també i generant prou pressió als partits polítics perquè l'hagin d'assumir obligatòriament, que és una mica el que va acabar passant, no?, amb el Pla Popular, doncs fan que tingui una utilitat pràctica i que generi, diguem-ne, realment aquesta transformació, no? que es pugui materialitzar. És veritat que les transformacions durant la democràcia van durar molt de temps, no? Però d'alguna manera sí que crec que el Pla Popular va marcar com l'esquelet del que havia de ser la ciutat i va generar una consciència també en la ciutadania de que sabia que en el seu barri hi havia un solar, no?, que després l'Ajuntament Democràtic va acabar comprant o va expropiar o el que fos, i al final s'hi va construir el servei en si, però que feia que la gent pogués reivindicar concretament allò que volia en aquell lloc, no?, i generava una consciència de ciutat que anava més enllà de la realitat del que realment hi havia, no?
Avui estem parlant de la revista Fòrum Grama i del capellà Jaume Sayrac, amb Odei Etxearte, ara la sentíem, i també amb Agustina Rico. Podríeu parlar-nos també dels orígens de Fòrum Grama. Què suscita el naixement d'aquesta publicació? Agustina, per exemple?
Bueno, de Fòrum Grama i de Grama. És que Fòrum Grama ve de la germana, diguem-ne, anterior. Jo ara, quan estava parlant l'Odei, també pensava en la pel·lícula que heu posat aquesta cançó per començar. Sí. El Pla Popular, era, no direm que la pel·lícula reflecteix tot allò, perquè allò era molt més complex, però sí que és veritat que aquesta gent mancada de tot arriba un moment que s'organitza i gràcies a tècnics, com va ser el cas de l'arquitecte Xavier Valls i de persones que van coordinar-ho, doncs van ser capaços això, no solament de lluitar, sinó de donar una resposta, de donar una argumentació. I estava pensant també, al parlar del Jaume i de les revistes, del paper que varen fer les parròquies, aquelles parròquies en els barris en les quals van ser com el moviment pioner. Abans que existissin les associacions de veïns, abans que existís la primera revista, hi va haver parròquies molt senzilles, de vegades fetes en unes naus molt senzilles o en baixos d'edificis, que van començar a aglutinar la gent. Després van venir els centres socials, després van venir les associacions de veïns, etc. Però aquelles parròquies, jo recordo en el meu barri, que és on era capellà el Jaume Sayrac, aquell barri sense asfaltar, aquell barri sense res, sense autobús també, allò era com una llum. Aquella joc primera, aquells moviments primers que arrenquen de les parròquies, van ser un primer aglutinant que va unir molts joves i d'allà van arrencar moltes coses. Llavors la revista Grama va ser això, la primera que va fundar en Jaume, el 1969 ja es publica, i llavors a finals dels 70, ai, perdó, a final dels 90, quan ell ja li tocava jubilar-se, és així, doncs torna una altra vegada doncs, a aglutinar noves generacions amb una ODI molt joveneta que va anar per allà per fer el treball de recerca del batxillerat. Sí, sí. Doncs va pescar encara una generació que alguns dels quals s'han dedicat al periodisme. Ha fet una feina de cohesió social, de cohesió ciutadana i de formació de jovent de primera línia.
Uh-huh. La pel·lícula El 47, de la que parlaven abans, hem escoltat un tros també de la banda sonora, que és dirigida per Marcel Barrena, acabada d'estrenar sobre l'incident del segrest, entre cometes, d'un autobús l'any 1978 per part de Manolo Vital, ha posat aquesta pel·lícula d'actualitat la història de les lluites del barri de Torrebaró, que era aquest el cas que s'esmentava. Heu vist la pel·lícula i què us ha semblat?
Jo sí que he vist la pel·lícula, crec que les dues l'hem vista. A mi m'ha agradat la pel·lícula, he de dir. Crec que té el valor de posar de relleu i reivindicar, diguem, aquesta història de barris que és compartida, no?, amb molts altres barris de Barcelona, amb ciutats perifèriques com Santa Coloma i els seus barris respectius, que també entre ells són diferents. Sí que he trobat a faltar d'aquesta història que diguem, es dona molt relleu al paper de Vital i, en canvi, es veu molt poc l'obra col·lectiva, la feina col·lectiva, i crec que als barris hi havia molt una feina col·lectiva, no? Que no era només un líder veïnal, que també hi havia líders veïnals, però hi havia, diguem, una feina col·lectiva que aquí potser, segurament per requeriments del guió, per simplificar la història, doncs es personalitza molt en ell. Crec que aquesta part es perd una mica. I després sí que comparteixo algunes crítiques que han vingut de gent del SUC, no?, que diu que no es reivindica aquesta part de la militància política d'ell, no? Que és veritat que molts dels líders veïnals i gent que treballava als barris militaven partits polítics i sembla com si aquesta part de la història no existís. I realment hi era, és important. I és important que s'atribueixi als partits que hi eren i no als que no hi van ser. Mm-hmm.
Doncs...
Bueno, i a part d'això, i l'Odei això ho sap molt bé perquè n'ha escrit, a Santa Coloma va haver-hi un cas de segrestos d'autobusos allà dalt, a un barri que està molt amunt, que és el barri de Can Franquesa, i gràcies a un... que ell no sabia que era fotoperiodista, era un nano que feia fotos per la revista d'allà dalt del barri,
Ángel
Luis Abadía, que tenia només 17 anys, ha quedat testimoni gràfic, l'únic testimoni gràfic de segrestos d'autobusos en els barris, que fins i tot les fotos s'han fet servir per lluites d'altres barris. Llavors, una altra cosa que tenia la revista, que és el que i que en aquella època ho vivíem gent que vam fer de corresponsals a diaris de Barcelona, és que nosaltres vivíem en els barris dels quals es parlava. No era un periodista que va explicar una cosa. No, no, és que jo arribava a casa meva i el meu pare, que és un dels fundadors de l'Associació de Veïns del Fondo, doncs tenia reunió en aquell moment, o jo em trobava gent a casa meva que estaven allà parlant de coses i tal, i estaven esperant que jo ho expliqués al Correo Català i tal. O sigui, venies de la reunió directament, sense filtres, sense res, ho passaves directament. O anàvem tots a treure allò, a desescombrar, no? A netejar els solars i a posar l'estaca aquella d'aquí un ambulatori, aquí un col·legi, aquí... que ho vivíem directament com a veïns.
Sí, sí, són lluites dels barris populars que podríem definir com una de les perifèries de les quals parla, per exemple, ara el Papa Francesc, no? Avui quines són aquestes perifèries?
Jo crec que Santa Coloma és molt perifèria encara, perquè sí. Al final hi ha com... I més en els barris de la perifèria de Santa Coloma, que hi ha com una substitució de població, no? Hi ha barris que han continuat sent barris d'acollida, que ho són encara, el barri del Fondo, que parlava ara l'Agustina, continua sent un barri d'acollida, en què s'ha produït un cert relleu, no? Els immigrants dels anys 50, 60, 70, molts d'ells han marxat, i ara hi ha gent arribada d'arreu del món. I, per exemple, al barri del Fondo doncs, hi ha una comunitat xinesa molt important, no? Entre d'altres. I aquestes perifèries es continuen mantenint. El que passa és que potser moltes vegades són realitats molt silenciades a través dels mitjans, que no som capaços de reflectir ni les realitats que es viuen, moltes vegades, ni donar l'oportunitat d'aquestes persones que ens expliquin també les seves històries, no? Perquè crec que un dels problemes és que no tenen veu pròpia sovint ni prous altaveus per poder... O sigui, aquell grama, diguéssim, dels anys 60, ells no tenen el grama d'ara, no? Llavors, a part que les lluites no són tan col·lectives, són molt més individuals, diguem, tot ha canviat molt.
Sí. Doncs ara, precisament, l'Agustina ens ensenyava, ens ha portat un parell de llibres, no?, que expliquen una miqueta... Són de Jaume Sayrac, els dos llibres. Un es titula En el Fondo, parròquia de Sant Joan Baptista de Santa Coloma de Gramenet, 1965 i 1979. I ens ha portat un altre llibre que es diu 80 anys, fragments del dietari 2007-2009. Amb dos són...
Sí. N'ha escrit molts, perquè de fet sempre anava fent dietari i aquest sobre el Fondo reflecteix com era el barri en aquella època, com era aquella Santa Coloma, com era aquella societat. Bueno, ell venia, havia estat abans al Poble Nou. Al Poble Nou hi va estar molt poc temps, en realitat no va arribar a tres cursos, però allà va fundar la revista Quatre Cantons, que va ser una revista fonamental de l'època, i abans a Vilafranca, on va ser vicari, que també va estar poc temps, va passar el que era la revista d'Acción Catòlica a Acción, simplement. Mm-hmm. Llavors, hi ha periodistes a cada un dels dos llocs que han quedat molt com a memòria vivent d'allò. Per exemple, el Toyo Ribas, l'Antoni Ribas, que és d'allà de Vilafranca, doncs tota aquesta història la podria explicar. En èpoques molt difícils, passar una revista que era purament com un butlletí d'Acció Catòlica a una revista ciutadana, de temes ciutadans. I Quatre Cantons va ser de nova creació. Vull dir que a tot arreu anava com sembrant això i deixant memòria escrita.
Mm-hmm. Tot això que ens estan explicant Agustina i Odei té molt a veure amb el que és la interpel·lació a la societat d'avui davant de moltes realitats difícils, canviants, transformadores... i, en definitiva, de les lluites. Ja per acabar, Odei i Agustina, són prou ben reflectides en els mitjans de comunicació aquestes lluites? Amb les lluites sindicals també passa el mateix?
Buf, això és un gran debat, eh? Jo crec que no, que costa molt que transcendeixi. Ara mateix, per exemple, a Santa Coloma, no? Podríem parlar de moltes realitats molt diferents i, en canvi, si mirem els últims titulars que hi ha hagut, no?, de l'actualitat de Santa Coloma, jo diria que un 90% és de successos i hi ha encara molta estigmatització i poc... es palpa poca realitat, però crec que això és una situació, diguem, que és compartida, en moltes altres perifèries de Catalunya i que costa molt arribar, diguem, a ser mirall d'aquesta realitat dels barris, a part que penso que també el fet que ara costi molt més articular col·lectivament aquestes lluites i que moltes siguin de caràcter individual, perquè al final quan parlem de les persones nouvingudes, doncs molts d'ells no s'organitzen, sinó tenen com la dificultat d'enfrontar-se a situacions personals des de la seva pròpia individualitat, i això també complica molt més també que puguem ser altaveu o reflectir aquestes realitats, però sí, crec que hi ha moltes ombres encara per explicar.
Doncs avui ha estat un plaer parlar de la revista Fòrum Grama i del capellà Jaume Sayrach, un petit homenatge que li fem des d'aquí, des d'aquesta secció Llevat dins la pasta, i ho hem fet amb Bodei Etxearte i Agustina Rico. Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Creiem des de Llevat dins la pasta que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social per veure què diuen sobre el tema tractat. I avui extraiem un petit fragment del punt 415 del Compendi de Doctrina Social de l'Església.
La qüestió essencial relativa al sistema informatiu actual és si aquest contribueix a fer que la persona humana sigui realment millor, és a dir, més madura espiritualment, més conscient de la dignitat de la seva humanitat, més responsable, més oberta als altres, en particular als més necessitats i als més febles.
En aquesta secció també oferim recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines que us ajudin i ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Us recomanem que consulteu la web de la revista Fòrum Grama, forumgrama.cat. També us recomanem veure la pel·lícula El 47, ara mateix als cinemes, i que consulteu l'article titulat El 47, la dignitat de la perifèria i l'oblit de la política, de Sònia Herrera i Marc Andreu, publicat a El Crític.
I uns apunts d'agenda per acabar.
El dissabte 12 d'octubre, jornada general de l'ACO en la 71a edició als Salesians Rocafort, amb el lema Aixeca't i camina, oberta a tothom i amb una ponència de la sociòloga Patricia Castro, que va passar per aquest espai la temporada passada. El diumenge 13 d'octubre, manifestació Enfonsem aquest model de ciutat, Copa Amèrica mai més. Serà a les 12 a la plaça de Correus de Barcelona. I el dijous 17 d'octubre, presentació del llibre de memòries de Josep Portet, La nostra història, la meva joia, publicat pel CPL. Serà a 6:45 de la tarda al Seminari Conciliar de Barcelona.
Àngela Rodríguez, moltes gràcies. Fins la propera.
Fins la propera.
Arribem així al final del Llevat dins la pasta, una secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.